Doncs una setmana més, a punt d'obrir el plat estrella, com sabeu, aquestes converses que ens agrada fer de sobretaula amb gent interessant, menjant bé, bevent bé i ben acompanyats de xerrera, avui clavats al costat del mercat de la Boqueria, que, per cert, estem notant, i ara ho comentàvem fora de micròfon, que estem notant una recuperació considerable de la gent que s'hi acosta. Per tant, està el bullici, està bastant potent ja. I som en un lloc fantàstic avui de Barcelona, com és la Casa Guinart, que està enganxadíssima al mercat de la Boqueria, i això vol dir que el producte és extraordinari. Què tal, Toni García? Molt bon dia.
Perdona, bon dia.
Corrobores que hi ha gent? El bullici està...
Sí, però l'altre dia parlàvem amb el Francesc.
Sí.
El Francesc de les Olivetes.
Encara no en té prou, eh?
No, estan al 30 al 40% del que estaven abans.
Bueno, és que abans era espectacular, eh?
Però perquè aquí hi havia un munt de gent. Clar, entre la massa que ve, al final els que compren són un 10%, un 20%. Mm. Clar, si redueixes un 40%, els que compren ara són un 5%.
Clar, clar, clar.
Són unes matemàtiques molt particulars.
Aquesta hora del matí, extraordinàries.
Però és que aquesta hora encara no...
Què tal, Malcom Otero? Bon dia.
Molt bé, amb gana.
Alguna valoració... Ja, hi som. Alguna valoració també matemàtica? Vols fer algun tipus d'operació en directe?
No. Tenim passes, aquí a Stephen Hawking, ja ho podem deixar aquí.
Avui qui ens acompanya és un actor de casa nostra, és en un sentit molt, molt ampli de la paraula actor, perquè ha fet de tot. Hem vist molt al teatre, l'hem vist potser una mica menys al cinema, i és molt, molt, molt popular a través de la tele, però què he de dir, que sent això a ràdio, avui em fa molta il·lusió sentir-li la veu, perquè és una d'aquelles veus de veritat. Per mi, no sé si, igual ara no li agrada, però per mi és l'últim moicà d'això del que ha estat, i temo dir-ho en passat, però ara li preguntarem a ell, una gran escola a nivell internacional, a nivell mundial, catalana, com és l'escola de doblatge de casa nostra. Què tal, Eduard Farelo? Com estàs? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Molt com, bé.
Això de moicà, bé, últim moicà, no t'agrada? T'agrada?
No, però vas... No, vull dir que trobo que no vas...
Mal encaminat. No vas mal encaminat, eh?
No, jo no representaria ningú. Bueno. Vull dir que sí que formo part d'una generació i d'una manera d'entendre un ofici que... Malauradament s'està perdent.
És que és un tema que em preocupa. Després, si vols, en parlem, eh?
Sí,
però és un tema que els que hem viscut una època... No, jo no sé si dir-ho daurada del doblatge, eh? Però sí que veies unes produccions molt bones i sempre hi ha hagut el debat, eh? Vull dir, de doblatge, versió original, etcètera, etcètera.
Sí, sí, sí.
Però tenies per triar dues opcions bones, diguem-ne. I ara tens la impressió que no, les dues no són bones.
És francament complicat. Jo també sóc una amant de la versió original, eh? El que passa és que també m'ho passo molt bé fent doblatge i també i és un ofici que m'encanta. I sí que és veritat que jo vaig tenir la sort encara d'arribar quan era una cosa que es cuidava, que s'intentaven fer bé les pel·lícules, que es tenia molt en compte la interpretació de l'actor original. Jo m'ho passava molt bé en aquest sentit perquè era un espectador privilegiat de la feina dels altres actors i penso que també m'ha ajudat molt a aprendre com a actor.
És veritat, Eduard, que deixaven abans les grans productores deixaven un pressupost important per fer el doblatge, perquè el doblatge es considerava una part imprescindible del que era l'obra cinematogràfica, és a dir, la gent que decidia anar a veure la pel·lícula en versió original, doncs perfecte, però si vas a veure la pel·lícula en versió doblada, que tinguis un... Hòstia, que hi hagi una feina darrere impecable.
Sí, la veritat és que, esclar, ara, tots aquests... les pel·lis de crispetes, diguéssim, aquestes, ells les continuen cuidant.
Exactament. Tu, hi ha molts diners al darrere.
Són les que més m'avorreixo, també, perquè clar. Vas allà i només fas... Cuidado! Què? Saps què? Perquè només és
cuidado
això.
Que llega Thanos!
Claro, i a més et diuen, no, ara, hòstia, massa llarg, l'efecte tapa l'au de cuidado. Dius, vale, vinga. Però, en canvi, hòstia, les pel·lis, aquelles grans pel·lis que ens agradaven, no? El cine d'autor i tal, tot això és una cosa que ara, avui en dia la veiem molt en les sèries de televisió. Les sèries de televisió estan absolutament descuidades perquè les grans plataformes els importa un rave, és a dir, que quan estan doblant la pel·li en castellà l'estan fent alhora en anglès, en italià, en francès, en portuguès, en txec, i l'última preocupació és com què tal queda el doblatge.
Mira, fora de micròfon, sí. Toni, estàvem dient una cosa exactament igual, que és que jo tenia la sensació, clar, els que... Ens ha agradat moltes vegades consumir la versió original, tens una ocasió molt bona amb les plataformes, perquè sí, ja no has de veure a quina sala ho fan, etcètera. No, poses la versió original. Quan per error, sí. I això m'ha passat últimament, agafes la versió doblada, últimament jo m'he horroritzat veient i escoltant determinades coses.
Però una cosa que ja havies vist, que ja havies començat a veure en anglès,
sí,
perquè a mi em passava que en Joc de Trons, de cop i volta dic, que collons és Invernalia? Un dia que
no,
no coneix ni els termes, no?
No tant per la traducció, ho dic pel propi doblatge que em feia fora de la pel·lícula o de la sèrie, m'expulsava. O sigui...
És veritat, jo, la cosa és que últimament jo sí que ho acostumo a veure tot en original, però quan sé que hi ha algun actor o alguna actriu que sé que encara el doble aquella... Jo què sé, la Frances McDormand, que la dobla la Marta Angelat, no?
Home.
Doncs, evidentment, la veig en original, però després sempre dedico una estona a escoltar-la, perquè per mi és un plaer immens sentir-la. Però sí que és veritat que és un ofici que està absolutament denostat. Ja, això ha passat a la història, diguéssim.
Ho dius amb tristor?
Sí, perquè de veritat que jo considero que darrere d'això hi havia... tota una tradició de radioteatre, que això venia molt, molt, molt del temps del, bueno, d'això, de quan la ràdio tenia aquella potència de fer radionovel·les constantment, i aquí hi havia un grup d'actors que havien nascut a Ràdio Nacional i a la cadena SER i tal, que van ensenyar l'ofici a moltíssima gent, no? I d'això en vam veure uns quants i ara ja...
S'ha desfet.
Moltes vegades penso que darrere d'això hi ha una boníssima sèrie de televisió. Del món aquest dels 50 i 60, saps? De tota aquesta gent que vivien, perquè a més eren tios que es guanyaven molt bé la vida fent doblatge i tal, però hi havia tot un submón aquí i era gent que, bueno, molt especial.
Particulars.
És molt particular.
L'amic Blai Morell... Explica alguna cosa.
No, vull dir que jo ja no ho he viscut, però hi havia...
T'ha quedat més lluny.
L'època, aquesta època de doblar pel·lis del Hitchcock, tal, no sé què, que hi havia com tres grans estudis de Barcelona, les timbes de pòquer eren... O sigui, estaven jugant al pòquer mentre doblaven la pel·lícula.
Per això tenien aquesta veu del fum, no?
Perdona, jo, o sigui, jo Montserrat Carulla, que en pau descansi, jo he arribat a doblar pel·lis amb ell al costat fumant tabac tota l'estona en un espai de 2 metres quadrats.
Era com les gravacions d'aquestes de la fossa del Vinícius de Moraes, que només hi havia tabaco i alcohol, i de quan en quan cantaves una cançó.
Bueno, però escolta, sortien autèntiques meravelles.
Sortien no? Obres mestres.
Sí, sí, sí. Va, ara de seguida tornaré al tema del doblatge, perquè la trajectòria és enorme. Jo crec que la banda sonora generacional de molta gent passa per l'Eduard Farelo.
Agafa menjar, Eduard.
Sí.
Ara, les braves per aquí. Va, gràcies, Toni.
Home, mira, hi ha unes braves, hi ha pernil, hi ha llonganissa, tenim aquí
una torradeta
amb anxoves i no sé si és esvergínia.
Mira, profito
per tu. Perfecte, perfecte. Eduard Farelo està procedint a menjar-se la torrada d'anxoves.
A tu t'han explicat que ve després o no?
No m'han explicat.
Ah, o sigui,
només sé que ve estrelleta fresca. Una estrellada amb ben freda.
Home, això sí, que no falti.
Espectacular, eh?
Ara, de seguida, en tot cas, seguirem amb el tema del doblatge, però abans he de dir que el Farelo està ficat, com sempre, en moltíssimes coses, i l'he vist fins i tot atabalat arribant, perquè està fent 30 coses a la vegada, no? Particularment dues. Hi ha la televisió, per una banda, el Com si fos ahir de TV3, que ja porta, que són 5 o 6 anys ja. Porteu en marxa?
No, boig.
No?
Jo diria que aquesta és la quarta temporada, em sembla.
Però 2000... Perdona,
no, però fas molt malament de preguntar-me això a mi, perquè 2010, no tinc idea.
Jo, vols dir que no és del 2017, la sèrie, eh?
4 anys.
Bueno, per això he dit 5-6, doncs seran 4,
sí,
d'acord.
Sí, jo diria que aquesta és la quarta.
D'acord.
Matemàtiques meves són fluixes, no, Xavi.
Les matemàtiques són fluixes, però les meves són pitjors, encara. I, efectivament, a més, a part d'això, hi ha el teatre, ha recuperat... No sé si dir sensacions a bord de l'Orient Express, al Teatre Condal, amb molt d'èxit, amb aquest Hèrcul Poirot que estàs interpretant, aquest gran investigador d'Agatha Christie. I jo, d'entrada, el que volia preguntar-te és com és la sensació, ara que ja fa pràcticament una setmana que hem recuperat, això de que el teatre pugui tornar a estar ple i recuperar aquestes sensacions amb el públic.
Eh? Hòstia, és molt plaent. Jo ara... És a dir, aquest és el primer pas, i jo trobo que això, les sales de teatre comencen a estar... allò vives i com devien estar. Ara ens falta recuperar els rostres dels espectadors, perquè això de les mascaretes és francament terrible, eh? Vull dir que crea una certa distància.
Sí.
T'alimentes molt del rostre, per això?
No!
Perquè això, com un actor, sempre ho heu pensat, cap on mires.
No, evidentment, jo, mentre estic fent la funció, no...
No et pots ser conscient de res, clar.
No, sents coses, eh? Mm-hmm. La funció de... L'última funció que vam fer durant la tarda aquesta setmana, hi havia una senyora de primera fila que es feia notar, no? Dient, aquesta perquè... és l'assassina. Bueno, aquesta és
l'assassina. Enamorats d'això.
Tenies a la meva àvia a la funció.
A mi m'encanta, eh? És una cosa que m'encanta i que espero que no es perdi mai. Però has de fer una mica allò, aixecar la cella i fer una pausa i dir...
Senyora, sisplau!
No pots interactuar-hi. No, senyora, s'està equivocant.
Alguna vegada has fet callar algú, Eduard?
No, però sí que recordo una vegada que estava fent un monòleg, que hi havia un moment molt dramàtic que jo acabava tirat a terra i una senyora va
cruzar. Però és la de la Ilíada.
No, una cosa que es deia la febre, però que era...
D'aquesta intensitat,
era d'aquesta intensitat.
D'acord.
I jo, hi havia un moment que acabava allò a terra, i va haver una senyora a l'Espai Lliure, que és un teatre molt petit, i la senyora va venir, em va començar a donar cops a l'espai, i em va dir, va, noi, va, xica, ja, prou, home, va.
Però
no ploris més, t'ho juro.
Però mentre estava en marxa el tema.
T'ho juro.
Però què feia, la senyora?
Sí. Ho va fer tan bé que s'ho va creure.
Bueno, la senyora,
pobra, li va saber greu.
Senyora, no s'ha mort.
No, per sort, la senyora va dir, vol fer el favor de callar, que no sé què.
Hòstia,
em sembla
magnífic.
Hòstia, no.
Què, nen, que t'has fet mal?
Una mica era això, eh? Va, xica, va, ja està.
Tocar l'actor, em sembla, ja, una cosa
extraordinària. I posar-la a cada funció.
No, aquestes senyores ens donen la vida, els actors.
Has descartat que sigui una contractació d'algú? Un enemic d'Eduard Farelo que te l'envia cap allà?
No tinc idea.
Bueno, una obra, per cert, on la gent passa per diverses fases, no? Perquè al final... jo ara, és que no recordo originalment, tu, Malco, que toques més el tema literari, jo el vaig llegir, ostres, no sé, jo crec que gairebé és una lectura adolescent, sí, de part meva, no? I llavors no recordo el pes que hi havia d'una cosa humorística o no, en algun moment es decantava l'obra en si mateix.
Jo no recordo que tingués aquesta clau d'humor.
Clar.
La pel·li del Kenneth Branagh, que és l'últim que jo recordo, que va ser 2017.
Sí, alguna cosa així.
No tenia tampoc aquest...
Bueno, la pel·lícula del Kenneth Branagh... Era bastant dolentosa. Amb tot el respecte pel Kenneth Branagh.
Era bastant fluixot. Era una mica turra.
Però sí que hi ha aquest equilibri pel públic. A vegades somriuen o deixen anar alguna riallada, després s'han de tornar a entrar en el drama.
Si tu mires la pel·li del Lumet, sí que té bastant. I l'Albert Finney fa un Poirot que és un...
És meravellós.
Sí, però vull dir que genera tot un personatge al voltant que... I sí que és veritat que hi ha destells d'humor en la literatura, en la manera d'escriure la Agatha Christie, quan escriu sobre Poirot, sobretot, que és un personatge molt atípic i molt peculiar. No? I bé, la persona que l'ha adaptat al teatre ha volgut mantenir una mica aquest joc. És una manera també d'intentar donar certs respirs als espectadors, no? I que no es quedi tot en una pura tensió. Jo penso que aquesta és la gran dificultat d'aquesta funció, no? Moure'ns en aquest equilibri entre l'humor, la comèdia i després mantenir el thriller, no?, en els moments que és necessari.
És una obra de teatre, de totes maneres, que ara ho deies, l'adaptació, perquè no n'hi han pràcticament d'adaptacions de l'assassinat a l'Orient Express, malgrat que a mi, quan vaig sentir que feien l'Orient Express, vaig dir, no, això l'he llegit o l'he vist en alguna altra banda. El teatre no és massa habitual.
No, diríem que aquesta no forma part dels textos que Agatha Christie escriu com a funcions de teatre.
Clar.
Llavors, això és una adaptació d'una de les seves novel·les, no de les novel·les de Poirot, no? De la més coneguda, diguéssim. I això és una adaptació que es fa als Estats Units i que no s'havia fet mai a Europa encara i que Focus decideix portar...
És la primera vegada que es fa a Europa, aquesta funció.
Sí, l'assassinat a l'Orient Express, sí.
Jo vaig pensar-ho abans d'arribar, dic, ara a veure com resolen una qüestió dificilíssima, que és el tren.
Sí.
No? El propi Orient Express, no?
Era la mateixa pregunta que em vaig fer jo quan m'han passat el text.
Quan em va ser el text.
Volem aixecar això. Sí, vaig pensar, sí.
Ara com porteu el tren a l'escenari, no?
Mira, tu ara vas a fer...
No, això no ho fem, però ajudem una mica que el tren es mogui.
Es mogui. No donaré més detalls, però és veritat que està molt ben resolt. I després la feina que fan, efectivament, com diu ara el Farelo, els actors, no només per executar aquesta escenografia, sinó també per donar-li realisme, aquest traqueteig és considerable i crec que ha de ser difícil. Centrar-te en el teu propi paper i alhora pensar, espera't, que això s'ha d'estar movent i hem de coordinar-nos una miqueta...
Et mereixes quan acabes? Com quan vas a un barco?
Bueno, hi ha un moment que em donen unes...
Ui!
Un dels vagons del tren es mou bastant.
Toni, jo no ho sabem perquè no ens han convidat.
Perdona, però el moment en què el que està apuntant el Farelo del Poirot donant voltes... Jo vaig patir, força centrípeta, O sigui, ja ho vaig sortirà volant.
Jo soc a dins i, malgrat que no tinc cabell, et noto que... O sigui,
que se't mou tot.
Juro que noto el vent, de veritat, Sí,
t'havies d'haver aixecat i dir, que estàs bé, Eduard.
No,
jo entrar a l'escenari...
Eduard, que t'has marejat.
Bueno, aquesta reacció amb el públic és important. Jo el que t'anava a preguntar és, tu, com a formació d'actor, quin percentatge diries que li dones al teatre, a la televisió i al fet del que comentàvem al principi, l'actor de doblatge? O sigui, com et formes, tu?
Jo en realitat sóc un mercenari, diguéssim.
Sí.
Jo tinc molt poca formació acadèmica, diguéssim, i em vaig llançar a la piscina, vaig començar a fer doblatge...
El primer que fas és doblatge, per tant.
El primer que vaig fer era apuntar-me a un grup de teatre que hi havia a la Facultat d'Història,
sí,
que portava el Ricard Salvat, diguéssim. I aquesta va ser la meva primera connexió. Jo, els meus pares s'havien conegut a l'Institut del Teatre.
Ah, sí?
Sí.
Però els teus pares estan vinculats?
No. Els meus pares són d'una generació que es coneixen a l'Institut del Teatre i que són de la generació de l'Enric Arredondo, de la Carme Fortuny i de tantíssima gent. Però el meu pare, que era un tio de la seva època, li va dir a la meva mare, escolta, ma mare començava a treballar ja bastant, i li va dir, escolta, si ens hem de casar i tal, no sé què, potser que ho deixis.
Amb una actriu no.
Potser que ho deixis. I ma mare ho va deixar, sí. I llavors, això és una cosa que jo havia sentit bastant a casa meva, no? Vull dir que no és una cosa que ma mare digués molt obertament, però de tant en tant ho deixava anar. I suposo que alguna cosa en què jo formi part d'aquest ofici hi ha darrere d'això, no?
No sé si n'heu parlat a posteriori, Quan tu ja t'has dedicat i dius, escolta'm,
sí,
he continuat una mica el que no vas poder...
Sí, una mica hi ha aquesta sensació, no? He continuat una estela que s'havia trencat.
Nascut a Barcelona, Eduard?
Nascut a Barcelona.
I la teva infància, adolescència...
Tota la meva infància la vaig passar aquí. Jo soc del meu barri, del Passeig de Valldaura.
Però els teus pares són d'aquí?
El meu pare és de Burgos i ma mare és d'Igualada.
D'Igualada?
Sí.
Ostres.
Sí, sí.
No és que t'havia sentit dir alguna vegada que tu pensaves en castellà?
És que penso en castellà.
Sí, encara ara, eh?
El meu pare, a part de... M'ha fet moltes puntats, el meu pare, pobre. Tampoc descansis, que sembla que... No, però a part, vull dir que també és una cosa d'aquella època, no?
Sí, sí.
Però el meu pare era castellà, i llavors ma mare es va acostumar a parlar en castellà i tots a casa parlàvem en castellà. Vaig tenir la sort de que la meva àvia... era tan catalana que no sabia parlar castellà. I llavors
la iaia, com es deia?
L'àvia Antònia.
L'àvia Antònia d'Igualada, eh?
D'Igualada, només parlava català. I llavors ella va obligar una mica que nosaltres també hi parléssim. No?
Està
això
bé.
I que formo part de l'antiga Escola del Mar, que és una escola de referència, com si diguéssim.
Ostres, tu vas a l'Escola del Mar?
Vas a l'Escola del Mar perquè ma mare també hi havia anat i...
Perdona, això t'ho he de preguntar, perquè és que jo, per mi hi ha molts mites al voltant d'aquella Escola del Mar.
Sí, sí, sí. El que era l'antiga Escola del Mar que estava a la Barceloneta,
sí.
allò va esclatar durant la guerra. I jo,
ah, o sigui, allò ja va desaparèixer, d'acord, d'acord.
Jo soc d'una generació que estava a una altra.
No, jo em pensava que encara havia estat allà durant un temps.
No, però sí que és veritat que jo em vaig... un cop vam entrar a l'Escola del Mar, jo em vaig educar en català, en totes les assignatures, que era una cosa que no feia ningú més, em sembla. Això és abans de...
Sabies l'any 70, què?
L'any 70, jo diria que sóc de la generació que va entrar a l'any 75, encara hi havia Franco.
Imagina't.
I estudiàvem en català. Estudiàvem en català. Érem, votàvem, que era una cosa que...
O sigui, els
meus pares votaven, no votaven i jo votava. Votàvem els anàgats de classe.
Això...
És bastant heavy,
home,
eh?
Home, home, molt bèstia.
Era una escola que respirava una llibertat que jo crec que a mi m'ha acompanyat d'alguna manera, del que jo me'n sento molt hereu, també, no?
I llavors dius, de les primeres coses que fas és doblatge, alguna cosa de teatre...
Sí, començo a fer doblatge, alguna cosa de teatre puntual... M'apunto a alguna agència de càsting, tal, no sé què, i de sobte em truquen per fer un càsting a TV3, em donen un paperet en una de les sèries, després d'aquella sèrie ve una altra sèrie i...
Bueno,
i
ja està.
Ja està. Ja
la sèrie ve l'altra sèrie.
I escolta,
el Secrets de Família és el primer, no?
Exacte.
Sé, però després ja és el Nissaga.
Després, exacte. Aquí em diuen, jo vaig a fer un paperet a Secrets de Família, em diuen, sí. Escolta, estem preparant la propera sèrie i hi ha un personatge que podries ser tu.
Allò quina edat tens amb el Nissaga de Poder? Perquè
tu ets, poder,
en aquell Nissaga hi ha generacions que ja probablement ja no saben de què estem parlant, de que ens estiguin escoltant, però Eduard, o sigui, l'Eduard Montsolís, i hi ha una, vaja, hi ha un fenomen fan descomunal, sí, al país,
sí,
que
sí.
Tu quina edat deus tenir en aquell moment i què és el que notes, què és el que passa?
24, 25. Jo noto, doncs això, que me'n vaig a la discoteca, que surto a la festa...
Que és el puto amo. Que és el puto amo. Digues la veritat, Eduard, ara ja ho pots dir.
Al contrari, jo noto que me'n anava a una discoteca, un fos,
sí.
I era allà, tio, tal...
Se t'enganxava tot de gent rara, eh?
I saps, i d'anar amb la meva... Amb la, que encara és la meva dona, i dir, però aquesta tia no és la teva nòvia, tal, això és el que recordo. I amb unes ganes de dir, mira, ara mateix si pogués...
Sí,
sí.
Era, sí, va ser angoixant
que recordo.
En aquestes èpoques.
Sí, o de passar per un institut, saps? I de sota... jo no ho vaig portar gens bé.
No, eh?
No.
La fama aquesta d'inicial.
Aquesta fama de jove, diguéssim. Jo penso que és millor, és molt millor en aquest ofici que t'agafin les coses una miqueta més tard.
Clar.
Sí.
I això, una pregunta, perquè tu tens una filla que és molt famosa.
Sí.
La vas ajudar a portar això? Tu ja sabies com era,
sí,
això?
Sí, jo crec que a l'Alba l'ha ajudat molt. Molt, perquè s'ho ha pres tot i amb una certa distància, diguéssim. Sí que és veritat que el seu fenomen no té res a veure.
Tu no feies servir l'autotune, eh?
Jo no feia servir l'autotune. Bueno, ni jo ni ningú de la meva generació, no?
No se't van haver d'explicar què era l'autotune.
Bueno, no, jo sé parlar la Cher, imagina't.
Ah, sí, és veritat, és veritat.
És veritat. Però vaja, aquesta cosa...
Però dius, no és comparable perquè el seu és d'una altra divisió, ja.
És a dir, jo és el que jo puc anar per aquí, per Barcelona, moure'm, entrar a la boqueria...
Et ve una senyora que et diu, estàs bé...
Això m'ho diu al teatre, però ja està. I per aquí em saluden com si fos de la família.
Però tu saps, Eduard, que formes part d'això que és l'inconscient col·lectiu català, global.
Sí, sí.
No? Que ets com un... Hòstia, és una presència des de fa molts anys. És l'Eduard. Sí. Com si fossis de la família.
El Farelo.
Que si entressis a casa de molts catalans i te seguessis al sofà i demanessis un plat, ningú et diria res.
Amb tot el positiu i el negatiu que això ho composa.
Sí, clar.
Que també de vegades vam pensar, hòstia, el pesat aquest un altre cop.
No creus?
Bueno, home, sí.
Ja tornes aquí. El van matar sense haver de poder. El van matar aquí, ja tornes.
Mira,
ja
l'han tornat.
Ja tornes a ser viu. Però no és mort, però no és mort.
Que no ets mort.
No hi ha manera de matar-lo.
No, però tornant al tema de la popularitat de l'Alba, Guial, per qui no estigui tan al cas. O sigui, dius, és sideral, no? O sigui, tu pots moure't més
jo
o menys...
Jo puc moure tranquil·lament.
Però ella no.
No. L'Alba, per sort, ella té un personatge que quan surt a l'escenari, després quan va pel carrer és bastant poc reconeixible.
Sí, eh?
Però anar amb ella pel carrer és bastant complicat.
Sí, eh? Sí. Però a qualsevol lloc, o sigui,
és
pot
igual,
ser a Barcelona...
És el que dic,
ser...
o sigui, tal, és igual. Jo recordo, no sé, ella se'n va anar a Setmana Mallorca de vacances, perquè li vaig dir, jo marxa 4 dies, tant, no sé què... I va dir, papa, no puc estar aquí.
Si no pot triar un va de vacances, clar.
No, haurà de marxar més lluny, suposo. És complex, eh?
Ostres, tu.
És una cosa que no... Jo crec que no crec que ningú li faci il·lusió, això.
El dia que et va dir que es volia dedicar a això, què li vas dir?
No, és que no m'ho va dir cap dia.
No et va dir res?
No. Això ja ho he explicat. I a més, mira, estem a recu... Aprofito per dir-ho, perquè per culpa d'un... Com van dir, d'això, ara que... Els titulars... Els clickbaits, no?
Clickbaits. Sí, bueno, titular.
D'un... punyetero clickbait d'un...
Doncs mira, potser és una entrevista que vam fer en aquest programa.
No, em sembla que era una entrevista del Basté, eh?
Pot ser o del Basté o nostre.
O vostre.
Pot ser del Basté. Eduard, desofega, hòstia, què vam fer?
Silenci.
No sé si era mi o de la meva filla, eh? Però era una... La conclusió d'una mica del titular era... l'Eduard Ferrer i la seva filla no es parlen.
Què dius? Això sí que no, eh?
No, sí, però després la gent... És que la cosa és que a mi després personalment em deien, però escolta, què passa?
Què passa entre tu i jo?
Era rotllo, el meu pare m'ho dia?
No fotis.
Sí, sí. No, era una mica el meu pare m'ho dia o jo allò de dir, no, la meva filla...
No, jo recordo una entrevista que li vam fer amb ella i va ser interessantíssima. A més era un fenomen que en aquell moment estava començant, no? I ja notaves que allà hi passava alguna cosa extraordinària.
Sí.
I, evidentment, la pregunta del pare sortia, no?
Clar.
I ella va dir, no, és veritat, al principi el meu pare no m'entenia. I potser el titular va ser aquest.
Ah, igual era que potser éreu vosaltres.
Era ell, potser éreu vosaltres.
Era ell.
Potser éreu nosaltres. I això em va provocar un...
No, o sigui, tu que...
Calla, Eduard, ara estic passant-ho a la vena.
No, el meu pare no m'entenia,
sí.
Saps? La cosa és, no, aquests dos no...
No es parlen.
No, total.
Hosti, no
sí,
fotis.
Sí, llavors era allò de dir, però escolta,
però és que la gent no escolta les entrevistes tampoc,
no.
I es queda amb el titular.
O sigui, clar, llavors...
Vols anar a judici? Conec un advocat.
Mira, ho esteu arreglant força bé perquè estic molt a gust.
Et diré una cosa, Eduard, aquí on el veus, Xavi Bundó té aquesta pinta d'oso amoroso, bona persona. Posa, que no es parlen.
Posa-ho
més gran. Puja la font una mica. Posa la 14, sisplau.
En tot cas, deixa'm tornar al principi quan estàvem parlant d'això de l'objectiu, diguem-ne, que tu et marques, no?, per sector. O sigui, tu tens clar o hi ha un altre camí que tu estàs prenent en algun moment de la teva vida?
Jo, en el moment que... En el moment que havia de començar a decidir coses, jo em vaig quedar a les portes de l'única escola de restauració que hi havia en aquest moment.
Tu anaves per...
Bueno, m'encanta la cuina, m'ha agradat molt sempre, i jo, t'ho juro, i de la poca pasta que he fet, me l'he gastat menjant, diguéssim. I jo em vaig quedar... Bueno, amb la matrícula, allà a una escola de restauració que hi havia al carrer Aragó, així. I a l'últim moment vaig decidir trencar-la i marxar. Ostres. I al cap d'un mes em vaig apuntar a una escola de doblatge que hi havia a Barcelona.
Però què vas pensar per trencar-ho a l'últim segon?
Vaig pensar, hòstia,
no ho acabo de veure.
No m'hi veig. Faré allò altre, m'apuntaré a l'escola de doblatge, va ser la cosa, eh?
Sí, que podríem haver tingut un xef, Eduard Farelo, per un cantó.
Mira, saps que a vegades, això a vegades ho dic a casa meva, jo penso que hauria sigut millor xef que actor, t'ho dic en sèrio.
Sí, calla, que encara hi som a temps,
El xef Farelo és molt enganxós.
Ara ja no.
Xef Farelo.
Xef Farelo
no.
Xef Farelo és molt enganxós.
Enganxós de què?
No.
És enganxós.
El nom. Funciona.
Farelo.
Bueno, doncs podria ser.
Una paraula.
Hòstia, jo ara tinc un amic de la meva filla que acaba de marxar a Donosti a estudiar...
Sí, al Basque Culinary Center.
Al Basque Culinary Center.
Hombre.
I et juro que per mi, o sigui, si jo ara pogués...
Estudiaries cuina.
Doncs fes-ho.
Sí. No puc, tio.
Agafa't un any.
A
veure, un moment. Quina edat tens?
Fem un bercami, tothom que vulgui.
Gràcies, moltes gràcies. Aquesta és una altra. Té 5 fills, no?
Clar, aquesta pisa.
Vale, un moment. Pesa.
No sé com el Joan Pere, que en té 6. I es va passar tota la meva joventut correjant-me cigarros. Aprofito per dir-ho avui.
Sí o no?
Cigarros i cafè.
Cigarros? Però perquè, com que tinc 6 fills, o sigui, l'argument era que...
Bueno, aquella cosa que li agrada fer de Capri, i tal... Fins que un dia em vaig fartar i li vaig dir, mira, Joan, s'ha acabat, ja. Estic fart de pagar-te el tabac.
Em sembla boníssim que Joan Pere et fotés els cigarros, eh?
Sí, una cosa. I jo no vaig tenir el sisè per això, per no acabar.
Escolta, per no acabar demanant cigarros a qualsevol. Però cuines a casa o no, Eduard?
Cuino quan tinc temps, sí que cuino, sí.
Què et surt bé?
No em surt bé res, a casa hem de fer...
Quan no sigui tan sincer, Eduard, tio.
Sí, home, sí, t'ho dic jo. Dinar de ranxo, som molts, a casa.
No. Ah, bueno.
Mira, el dinar de Nadal,
encara,
per exemple, està a casa meva. Som 26.
26?
26 per Nadal.
A casa l'Alba ja no hi és. No sé si han anat marxant o no.
No, l'única que ha marxat...
És l'única.
Aprofito per dir-ho també. L'única que ha marxat és l'Alba.
Com es diuen els altres, perdona?
Doncs la següent hauria de ser la Paula.
Paula! Comença
mira,
ja!
Mira, també em podria fer un favor...
passant?
Ha estudiat comunicació audiovisual.
Ah, mira.
Igual sí.
Si li donem alguna...
Xavier, home, donar-li un paperet.
Sí, sí, no, no, cap problema, cap problema. O sigui, els altres estan a casa, eh?
I els altres estan a casa.
Bé, doncs és veritat. Fills de l'Eduard Farelo, que sapigueu que esteu frenant la seva aspiració de ser cuiner perquè no heu marxat de casa encara.
Sí, que és això.
Deixa'm tornar al tema del doblatge. El que deia al principi que... que la banda sonora de molta gent... És que ha arribat el Toni, quan encara no havies arribat tu, i em diu... Hosti, clar, és que és el Gollum.
Clar, sí, sí.
Gollum.
Et persegueix, eh?
Et persegueix molt, no,
sí,
això?
Sí, sí.
Tota aquesta època de principis del 2000, que hi ha dos grans nissagues de pel·lícules, que les fas les dues, que és per una banda El Senyor dels Anells i l'altra Harry Potter.
Ah, hosti.
I Harry Potter, en català, en aquest cas, no?
Sí.
Voldemort. Home, Voldemort?
Sí, sí, sí.
Bueno, pel·lícula blockbuster absoluta, no?
Total, total. Jo, el món Tolkien aquest no m'ha interessat mai. Ho sento dir.
Tolkien, si estàs escoltant, ets una turra, tu també.
A favor. Franquesa, potser.
A favor. No, no, endavant, endavant, endavant.
És que no... No,
no és que jo... T'ho dic perquè crec que un actor de doblatge, des del punt de vista personal, té moltes armes per jugar amb els crios, amb els amics dels no sé quants.
Sí, però jo què sé, llegia amb els contes que qualsevol parella és la seva filla, no em posava allà
a no poses a fer... No poses a fer ni cosa. Però quan venien fills a amics a casa, tenies capacitat de fer...
Per favor, per favor.
T'ho demanaven, eh?
Sí, a la canalla encara. Als adults m'he negat sempre. Sempre ho he dit.
A favor.
Eduard, sisplau, fes el Gollum.
No, però és que això... Vaja, sí, sí.
Sí, tota la vida, eh? Portes 20 anys
dient-ho, eh? Sí, sí, he enviat felicitacions d'aniversari.
Ui, ui, no ho diguis, perquè ara t'ho demanaran més.
No, perquè ara ja passo. Ara ja dic, no, a partir del quart gin tònic.
Això és com el Constantino Romero, que totes les entrevistes, Luc, jo soy tu padre, no? Havia de dir, Luc, jo soy tu padre.
Bueno, el Constantino, un altre.
Era un encant de persona, un professional, veia com la copa d'un pino.
A mi m'havien dit d'ell que és un d'aquells casos que entra a l'estudi per primera vegada i diu, bueno,
clar,
santa.
No,
la primera, sí, el primer clar, take.
Aquells
no?
Greus, no? Que de sobte dius, de dónde ha salido este hombre, no?
I tu què tal eres com a doblador, diguem-ne, a nivell de velocitat? Perquè es diu que a vegades és molt... Hi ha gent que és molt ràpida i vinga, agafa, la fan a la primera i vinga, una altra, i una altra, i una altra.
Jo quan era jove em considerava ràpid,
sí,
perquè tenia certa agilitat i tal, i ara, quan, sempre que em convoquen, sempre dic el mateix.
Què?
Recordeu que jo sóc molt lent.
Sí, eh?
Que no puc fer més de 12 takes en una hora. Que és, això ara es considera... Això és com del Pleistocè, diguéssim. És a dir,
està mal vist.
Sí, sí, però a mi ja se me'n fot. Saps què vull dir? Jo ja no vist el doblatge. Llavors, quan vaig intento passar-m'ho bé... i fer bé la feina.
Perquè hi ha gent que diu que ho fa sense haver vist l'escena, pràcticament, eh?
Mira, ara mateix moltíssima gent treballa... Algun dels companys s'enfadarà, però
bueno,
això és
no
així.
Passa res.
Moltíssima gent treballa amb auriculars,
sí,
llavors van sentint l'original i a mesura que senten l'original...
Parlen el...
I treballen a sobre de la veu, no?
Perquè això hi ha gent que no ho sap.
Jo no ho sé fer, jo no ho he sabut fer mai, això.
Tu sents la versió original, però després...
La versió original,
quan miro, dobles...
Me la miro 6 cops, sí, i llavors dic, a veure, ara em sembla que sé què està fent aquest tio.
Però quan dobles no estàs escoltant res de la versió original.
No.
Si vas
però és més,
han acostumat
els tècnics de tal manera que molts cops ara arribo a algun estudi i dic, no, treu-me el so. Com treu-me el so? Sí, sí, no, que no vull sentir res. Com res? No, que no vull sentir res.
Blanc, absolut.
Sí, exacte. Doncs això no...
Ni, o sigui, tu els efectes no els sents. La vella escola, diguem-ne, era que no se sentia res.
Abans estàvem amb homàtics, no sentia res.
Imagina't.
I gravaves les coses i hi havia dues oportunitats, no?, per gravar d'allò, perquè si no, el negatiu hi havia un moment que no podia gravar més, no?
Mm-hmm. Escolta, anirem acabant, només per desitjar-li a l'Eduard tots els èxits. Estàs molt estressat o no?
Merci. No, mira, aquesta estona és la més tranquil·la.
Home, que et faci el gol, home, ens ha marxat, no?
És molt borró, eh?
Va, que porti un gin tònic.
Cervesa, no quatre gin tònics.
I per favor, eh?
Va, al cinema, escolta, que hem d'anar acabant. Promo de la funció, els de Focus me'n mataran, eh?
No, home, no.
Va, tu vas venir, Bundó, tu vas passar
bé. Sí, home, sí, jo vaig passar molt bé.
Sí, ja està.
A veure, és que nosaltres, el Malcolm i jo, portem trucant a la productora perquè ens convidin des de fa...
Focus i
tal, pràcticament.
Segons mentides.
Hem trucat al Pere Roca, tothom que coneixem allà perquè ens convidi i no ens acabem.
La mentida més absoluta, la mentida més absoluta. A més, jo el que ja t'ho he dit fora de llonces, estava molt ple, o sigui, vaig veure que hi havia molta gent, que em va alegrar molt.
Però tu hi vas anar convidat o no, Bundó?
Sí.
Però
això, què hem d'explicar?
La gent de Focus com són?
Hem d'explicar les qüestions internes de les ràdios. No, deia, primer que hi havia molta gent, jo vaig veure que la gent s'ho passava molt bé, jo m'ho vaig passar molt bé, i a més em va fer molta il·lusió aquesta recuperació, insisteixo, perquè ho vaig fer aquesta mateixa setmana, de l'esperit aquest de no tenir la sensació de, ostres, hi ha 14.000 butaques buides i, no?, amb la sensació de voler recuperar. Per tant, que la gent encara teniu un marge, no?
Sí, sí, poden venir.
Quan esteu?
Estem al Teatre Condal, mentre la gent vulgui.
I sereu, eh?
Sí, eh? Sí. L'assassinat a l'Orient Express. Ha estat un plaer, Eduard, de veritat.
Moltíssimes gràcies per mi també.
Per acompanyar-nos. Mira, i ara podem seguir menjant el que hem pogut fer durant...
Sí, perquè, perdona, però la taula, o sigui, que és això, sembla el banquete d'Astèrix i Obèlix. Falta només un porc senglar obert.
No, perdona, acaba d'ho de rematar, perquè tu t'has menjat aquella hamburguesa que hi ha per allà.
Sí.
Minis hamburgueses.
Sí.
I això què és? Un entrepà com de calamar?
Bocata calamar. I també tenim els ous aquests...
Trencats.
Sí, estrellats.
Estrellats. Estrellats, que l'Eduard, amb una parícia que no havia vist mai...
Els ha acabat d'estrellar tots.
Unes quantes estrelles ben fredes a la taula i, escolta'm, ja ho tenim, eh?
Va. Eduard, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Toni García, gràcies. Adéu. Gràcies, Malcolm. Adéu-siau. Adéu.